sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Molt bona nit, un dilluns més a les 10. Toca parlar de sexualitat a flor de pell. Bona nit, Roser Ventura.
Bona nit, Gemma.
Quan vam acabar el programa de la setmana passada, fora micro, vam estipular quin tema tractaríem avui. I és una mica, no complicat, però potser una mica més profund, no? Que el titularíem allò de què fem versus què som realment. A tots nivells. Aquí sí que ja extrapolem una mica el... o trenquem una mica la barrera de l'apartat de sexe i ho ampliem a tot el que és la vida en general, però també és molt aplicat a nivell de parella. Roser, actuem molt nosaltres, bueno, nosaltres, la societat en si actua molt per aparentar socialment el que s'ha de ser, en lloc de ser el que som?
Òbviament, l'educació, l'herència que portem, ens ha portat a tenir una vida molt de fer moltes coses per arribar a on se suposa que hem d'arribar, i a mesura que han anat passant els anys i els segles, i després de segles de religió i de repressió i d'una forma de cultura i d'educació molt, molt estipulada i molt dirigida, doncs evidentment hem perdut, sobretot les dones, ja saps que jo sempre reforço aquesta part, sobretot les dones hem perdut la nostra capacitat de ser. Fins al punt que avui per avui, quan estem parlant de la capacitat de ser, poca gent entén a què ens estem referint profundament, no? Què passa? Jo normalment, pel que he après i per la meva experiència, per determinar quan una persona ha d'entendre la diferència entre ser i fer, o per què sóc o no sóc i per què faig i no faig, intento fer una pregunta que posi de manifest quina és l'emoció que hi ha darrere d'aquesta decisió, de si ser o fer. I entendre sobretot la diferència, perquè clar, la diferència la podrem explicar ara perfectament, però és probable que no hi hagi retentiva, perquè no tenim l'experiència de ser i no sabem distingir l'experiència de ser de la de fer. Tenim petits com flashos de que sí, que en algun moment a la vida sí que som, tenim una sensació de plenitud, de satisfacció personal, interna, però que després se'ns escapa, perquè no sabem d'on ve ni sabem per què s'ha produït. Pot ser perfectament per un moment de lucidesa, o que en un moment donat m'he trobat en una situació on s'han reunit una sèrie
de factors
que han fet que jo visqui una experiència, però que després no sé on col·locar-la dintre del meu ordre, no? Perquè dins de l'educació i dintre del que hem après dels nostres pares i avantpassats, això no es contempla. A més, també és una capacitat del que és lo femení que s'ha perdut també, que s'ha perdut en el temps, s'ha oblidat, perquè fa molts segles que les qualitats d'allò femení no es valoren i no s'han traspassat de mares a filles. D'acord? Vull dir, lo femení no estic parlant de dona únicament. Vull dir, la sensibilitat és femenina, però pot ser tant en un home, és factible, tant en un home com en una dona. El que passa que no distingim aquestes qualitats en l'home i en la dona, ens n'anem a lo afeminat o no afeminat, no? I aquí ens quedem. Però clar, les qualitats del femení seria per més d'un programa inclús, no? Perquè realment són molt importants i són, per mi, les vitals per tenir una vida plena i feliç, no? Saber distingir, saber valorar aquestes qualitats d'allò femení, perquè el món ho necessita, ho està necessitant i cada dia més. De fet, estem, i això sí que ho pot entendre la majoria de gent, estem en un patriarcat, en un sistema patriarcal que només accepta, valora i reforça els valors masculins. I allò masculí sense lo femení es desequilibra i passa a ser abusador, i passa a ser opressor, passa a ser conqueridor, és tot molt, molt agressiu i no valora les coses que fan que la vida sigui més equilibrada, més dolça, que tingui més qualitats assequibles a l'ésser humà, perquè els éssers humans som éssers sensibles. I tot el que ens envolta, i la natura sobretot, nosaltres en formem part d'ella, no estem separats d'ella, som part de la Terra. De fet, hi ha un dit que tots coneixem, i es polvo eres i en polvo te convertiràs. Vull dir que estem fets de la naturalesa física de la Terra, no? Però bé, com deia, per determinar si les meves accions venen del tenir que fer o del ser, només he de mirar l'emoció que hi ha darrere de les meves decisions, no?
Si és por,
doncs decidiré una sèrie de coses que no estaran en conjunció o no estaran conciliades o equilibrades o connectades amb la meva interioritat, la meva forma de ser, la meva forma de sentir, els meus potencials personals, íntims i intransferibles, perquè tots tenim un do especial i tots som especials en si mateixos. D'acord? Tot i que la cultura ens ensenya que ens hem de comparar, que hem d'estar comparant-nos constantment amb un model i llavors a partir d'aquí sempre fem coses perquè volem arribar a aquest model i volem
assemblar-nos-hi.
Assemblar-nos-hi.
Clar, jo ara pensava amb el tema de por. A vegades potser ens costarà diferenciar-ho o distingir que és una por, sinó que a vegades és un sentiment de, que dèiem abans, no? De, que no destaquem i que estem dins del grup. De pertinença una mica.
Correcte, sí,
a dins
sí.
del que s'espera de nosaltres, no destacar.
Sobretot no sentir-nos fora del grup o que el grup ens rebutja o que ens descarta o que no compta amb nosaltres.
Clar.
I de fet, constantment, a l'hora de pues, educar un adolescent, és fes una carrera perquè si no, no seràs ningú. O si tens una professió, pues, que sigui una professió on guanyis diners. No es mira realment la potencialitat i les qualitats i els dons d'aquella persona, d'aquell nen, nena, o jove o adolescent, sinó que es mira què puc treure jo del que vaig a estudiar, no? Què em puc treure? No què puc oferir, sinó què em puc treure d'això, quan guanyaré, què és el que té més sortida. Clar, i aquí, d'acord, el sistema ens obliga a pensar així, ens hi obliga cada dia més.
Clar, però estem vivint en una societat que ens regim majoritàriament per gastar que tenim, les possessions, tant de gastar a nivell de compres com també d'experiències, eh? Perquè si no te'n vas a les vacances a l'altra punta del món i és genial, doncs no queda bé que et quedis aquí i te'n vagis al Montseny.
Qualsevol activitat és una forma de consumir.
Exacte.
No és una forma d'experimentar i integrar-ho interiorment i que ens faci experimentar una sèrie de coses a la vida que ens enriqueixin. No, és simplement una forma de consum, el turisme, tot l'oci, tal com està concebut culturalment, és una forma de consum. Tot és haver de pagar uns diners. Quan l'oci pot ser molt més ampli i, a més, pot ser molt més alineat amb el que som nosaltres i el que ens agrada. Clar, requereix un esforç i requereix invertir-hi un temps per organitzar un tipus d'oci o de vacances amb les que ens agradaria gaudir. No, anem a tot ja, tot està ja preconfigurat, ja està tot... Ens ho preparen, no?
Sí.
Està ja tot posat amb capsetes, amb molts adornos, amb fotografies, amb música, si vols, amb frases... Tot està ja molt condicionat per la publicitat, o sigui, et crea la necessitat immediatament entre les imatges i a la situació, a la imaginació, i ràpidament hi connectem, no? Com una necessitat que realment potser no és la que ens aniria bé o que satisfaria les nostres expectatives, sinó el fet de dir, m'imagino que m'han anat, doncs, jo sé, a l'Índia o a les Maldives, d'acord? I això em dona un plaer, d'acord, que és més que res mental o intel·lectual que no pas real. I no analitzem si realment jo me n'he d'anar a les Maldives i això què m'aporta, no? És poder dir, he anat a les Maldives o un lloc que es considera paradisíac, no? Però el paradís el portem dins. Per més que te'n vagis a la platja més bella i més exòtica del món, si tu no ets feliç, et servirà de ben poc, tornaràs i tornaràs allà mateix. Et tornaràs a sentir com et senties abans d'anar a les illes.
Sí, sí.
Les que sigui.
Exacte. Per tant, això seria aquesta, entre cometes, por que has dit que s'amaga dins del què fem. I clar, darrere quan... del què som, quin és el sentiment que tenim associat?
La passió i l'entusiasme.
La passió i l'entusiasme.
Exacte. Quan jo vull ser, vaig a... O sigui, l'emoció que hi ha quan jo vaig a realitzar alguna acció és la passió i l'entusiasme. En aquest sentit, vull aclarir que no confonguem passió i entusiasme amb necessitat de... perquè això seria, és molt fàcil caure aquí, no? Moltes vegades és una necessitat que tenim de tenir algú, d'acord? Com pot ser una parella, com pot ser una parella sexual, inclús. Necessito això, quina passió que sento. No és passió, és necessitat. La passió realment ve d'un altre lloc. La passió és què puc oferir. La passió de donar alguna cosa, la passió de realitzar alguna cosa, d'oferir alguna cosa a algú. És molt diferent. Quan tenim aquesta necessitat tan gran, per exemple, que moltes vegades ho porta l'enamorament. L'enamorament, ja ho vam remarcar en un programa anterior, que hem de veure molt bé, hem d'analitzar realment aquest enamorament. Evidentment sí que hi ha una energia que ens fa sentir moltes ganes d'estar amb l'altra persona, etc. Però seria bo saber distingir si és per necessitat o perquè realment hi ha passió. La passió, de fet, es donaria quan ja coneixes aquesta persona i saps o hi ha hagut una relació, hi ha hagut un acostament, hi ha hagut unes prèvies, hi ha hagut pues, el que hi ha d'haver. Avui dia tot això es resol en una nit. I clar, la dona aquí, per la seva energia i per la seva forma de sentir, queda molt vinculada a través de la sexualitat. La sexualitat ens vincula a l'altre. Això amb ells no els hi passa, però nosaltres sí, i no ho sabem. I moltes vegades el fet d'haver-nos entregat massa ràpidament fa que ens equivoquem moltíssim, perquè s'han de valorar altres aspectes. No només aquesta atracció que pots sentir en un moment donat per algú. Que tinguis molta atracció no vol dir que sigui la persona adequada per tu. Però clar, això, tot això, una cosa porta a l'altra. I el fet que hi hagi sexualitat tan precipitadament o tan precoç, no? O sigui, que no ens donem aquest espai per conèixer-nos, per acostar-nos, per buscar formes d'acostament molt més vàlides i molt més profundes, no? Que ens ajudin a entendre realment que aquella persona té una sèrie de coses que ens estan atraient i volem saber per què. No ens ho plantegem, això, perquè no ens ho ensenyen de poc. Pensem que només amb aquesta atracció inicial ja n'hi ha prou.
Clar, i ja es mantindrà...
I que ja es mantindrà per los siglos, no?
Perquè moltes vegades, deixa'm apuntar, Roser, és el que ens venen socialment, sobretot a través de les pel·lícules, de l'amor, que ens durarà tota la vida, que serà etern, que serà com el primer dia...
I perquè som addictes d'aquesta passió que ens donen les coses molt superficials. Les addiccions, a vegades, es busca... Hi ha gent que és addicta a l'adrenalina, i no pot deixar de ser-ho. Hi ha gent que és addicta a la depressió, o sigui, en el sentit de que és addicta a pensaments negatius i a de menysteniment, i també es crea una addicció perquè el nostre cervell segrega una sèrie de substàncies que fan que ens fem addictes a, com, tant a l'adrenalina com a la dopamina, com a l'oxitocina. L'oxitocina es diuen que és l'hormona de l'amor, no? I sí que és veritat, es segrega, però clar, podem confondre perquè n'hi ha moltes que se segreguen alhora, quan ens enamorem d'algú, per exemple, o quan alguna cosa ens atrau molt, o quan ens sentim molt buits, que això té una explicació també molt, molt més enllà, no? del que és pròpiament satisfer un desig. Tot ve de la nostra infantesa, també, de com ens hem sentit estimats o no i com hem compensat aquesta falta d'afecte o de contacte físic, que és molt important. Mira, proposo de parlar de les necessitats bàsiques humanes en propers programes, que donen molta llum sobre aquestes coses, també, no? De com satisfem aquestes necessitats i com el fet de no satisfer-les ens impedeix a vegades aconseguir, a vegades no, quasi bé sempre, aconseguir els nostres somnis o el nostre somni. No ens adonem, perquè la societat tampoc ens ho permet, satisfer totes aquestes necessitats bàsiques que les donem per fetes, però que realment no les estem satisfent tant com ens pensaríem, no? O ens creuríem.
Val, doncs això ja ho tinc apuntat per un proper programa, eh?
Sí. Llavors, anem a això, no? Què passa si jo faig, o si penso que tinc que fer alguna cosa per aconseguir alguna cosa, què hem d'entendre o què hauríem d'explicar respecte a que ho fem des de la por, no? Quina és l'emoció? Hi ha la por. La por, però la por a no ser o no ser prou, o la por a no ser millor que l'altre o ser pitjor que l'altre, la por a no arribar, la por a ser considerat menys, la por a no sentir-me prou satisfet amb mi mateix o amb mi mateixa. Llavors és quan fem les coses, les decidim des d'un concepte previ que ens hem cregut i que hem dit que, bueno, doncs si la societat diu que els que triomfen tenen un cotxe vermell, he d'anar a buscar el cotxe vermell. Tothom es motiva d'aquesta manera, perquè clar, és el que ens han ensenyat. Però clar, això què ens porta? Ens porta frustració, ens porta no saber ben bé quin sentit té la nostra vida, ens porta a fer coses que realment no ens hi sentim connectats o no ens hi sentim motivats, o que ho suportem perquè, bueno, perquè s'han de guanyar diners i perquè tinc que mantenir una família i mantenir una estabilitat i una imatge. I moltes coses les fem per això. O perquè jo he interioritzat unes creences que diuen que si jo no tinc una carrera o una llicenciatura, o jo no tinc una carrera com la medicina, perquè moltes vegades les famílies ja tu seràs metge i tu seràs...
Exacte.
I llavors, si no fas això, et sents rebutjat ja per la mateixa família. Els pares ja com t'aparten, no? Sempre ens donen uns rols. Tu seràs el llest, tu seràs la guapa, tu seràs el...
Sí, aquestes etiquetes.
Exacte.
Que ens posen socialment...
I ens
fins
les tot, creiem.
Sí, i fins i tot ens ho posen sense saber-ho a tots nivells.
Clar,
és a dir, dins
sí,
de la
sí,
família,
sí. Sí,
en
sí.
El col·legi també pots destacar per alguna cosa
sí.
I t'etiqueten. I això, si tu no trenques amb aquestes dinàmiques i dius, mira, m'és igual, et van arrossegant i et van condicionant la teva manera de viure.
Totalment.
A tots nivells.
És a tots, eh? A més, és generalitzat. Vull dir, els motius són tants que no acabaríem. O sigui, s'ha d'analitzar persona per persona. Per poder alliberar-se d'aquest patró que portem, és necessari un acompanyament terapèutic, perquè si no és molt difícil. És realment molt difícil. Es troba una persona que tingui molt clar i ja des de molt aviat que vol ser una cosa determinada i li és igual si l'estimen, si no l'estimen, si se sent exclosa o no. I, per tant, una persona que pugui viure sense tot això o pugui prescindir d'això ha de ser una persona molt valenta, molt forta, molt equilibrada, amb unes capacitats extres que la majoria no tenim.
Però també jo crec, Roser, que hem de tenir en compte que quan passem, o si algú vol passar del què fa a fer el que és, no vol dir perdre-ho tot, no vol dir que se li giri tothom d'esquena, vol dir marcar els seus propis passos, el seu propi camí,
els seus propis valors i, sobretot, conèixer-se a si mateix.
Clar.
Perquè, si no, no podem ser, si no sabem qui som.
Clar. I això, evidentment, tancarà potser algunes portes, però se n'obriran unes altres.
Aquí està. Aquest és el premi. Aquest és el premi. La satisfacció personal i una forma de donar sentit i sentir que la vida té un sentit i que aportes alguna cosa a la vida i a l'existència és una cosa que tots necessitem, de fet. No ens ho sabem identificar, no ens ho han dit, però realment és el que estem preparats per fer. Si no, quin sentit té que estiguem aquí? A vegades no ens preguntem això, però a mi m'agrada saber quin sentit té la meva vida i quin sentit li vull donar jo. Qui vull ser? En què em vull convertir i què vull oferir? Per mi són les preguntes clau. Si no podem respondre aquestes preguntes, estem totalment mediatitzats per la cultura, el que hem après, el que ens han dit que hem de fer i com ens han dit que hem de ser. Clar, això és el difícil d'identificar.
Mira,
jo sóc d'aquesta manera, dic, jo sóc així, però clar, fins a quin punt ets així perquè t'han fet així o per no perdre la protecció paterna i materna o familiar ha sigut així i tu has cregut, que aquí es construeixen els egos més, no sé quina paraula dir, però que realment són molt estructurats, i és molt difícil de, si la persona no està disposada a reconèixer-ho, de poder-los ja no esborrar, sinó identificar-los i poder-se relacionar amb ells de forma sana. Si l'ego o aquest personatge que ens construïm per sobreviure, per protegir-nos de les agressions externes, etc., l'únic que fa, doncs, és actuar. Llavors, quan estem fent, estem més aviat actuant. Quan estem sent, estem actuant, però som fidels a nosaltres mateixos. Perquè, clar, la vida, jo sempre dic que el primer és confiar. Confiar en la vida, confiar. Si t'estimes a tu mateix, pots confiar en la vida. Però és que immediatament després de confiar, el que hem de fer és ser lleials a nosaltres mateixos. I per ser lleials a nosaltres mateixos, ens hem de conèixer. Si no tenim aquesta eina, anirem sempre, no sabrem mai segur si allò que triem és el que realment ens convé. I llavors ens anem desconnectant de nosaltres mateixos i, com els hi passa als nanos avui per avui o ens ha passat a molts a les escoles que ens obliguen a estar asseguts hores i hores, ens desconnectem del cos i anem per la vida sense saber qui som ni què sentim. Perquè quan ens desconnectem del cos, ens desconnectem de les emocions. I això és el que li interessa al sistema. Que no siguem emocionals, perquè lo emocional, llavors, clar, crea persones, associa els valors del sistema, associen emocionalitat amb debilitat, quan realment és totalment el contrari.
Però és el que et venen.
És el que et venen, clar, i tant.
I per tant,
petits,
clar,
sense saber-ho, els pares ja t'eduquen pensant que fan el millor per tu, perquè no s'adonen de com estem de mediatitzats i manipulats, deixa'm dir-te, no? Perquè jo considero que és una manipulació.
La setmana passada va passar per aquí els estudis en Joan, que el vam entrevistar en un altre programa, i una de les coses que ell va dir és: has de preguntar-te sempre què vols ser quan siguis gran.
És cert.
I has de respondre aquesta pregunta i anar cap a aquella línia. Diu, prescindint de la resta. I és una mica el que tu dius, no? El sent el que tu vols ser,
sí.
El que tu realment vols ser, no el que et porta la societat o que t'han estipulat, i vés cap allà.
Sí, sí, és que a més és la manera que tu connectis amb el teu potencial. Clar, molta gent et diu, és que jo no sé què vull ser. Els nanos avui dia difícilment saben el que volen ser. Tenen tanta oferta, tenen tantes possibilitats, que potser triarien no vull ser res, simplement vull ser. El que passa que no saben dir-ho, pobrets, perquè tampoc ho entenen, no?, què els està passant. Però si som conscients de qui som, estem sent conscients de les nostres possibilitats, de la nostra veritat, en lloc de creure que els altres tenen el poder o que són millors que nosaltres o que potser doncs, sempre hi haurà algú que és millor que nosaltres, no? És una forma de, molt limitada i molt pobra de viure, no? Sempre haver d'estar comparant-se amb algú per saber on col·locar-te.
On ets.
I sense realment saber qui ets, no? És viure perdut, és viure darrere d'una màscara.
Clar, però aquests dubtes dels adolescents, ara et faig referència a un altre programa que van venir a gravar uns alumnes de la Bet Roig, precisament de segon d'ESO, i van acabar l'últim grup, un dels nois, dient és que el problema el tenim amb els pares.
Clar.
Perquè com volen que nosaltres ens motivem, com volen que nosaltres vulguem estudiar alguna cosa quan els veiem en ells amargats treballant. Mm. Per tant, és un futur que nosaltres no ens entusiasma.
És que a més a més és que ho estem veient dia a dia i no anem més enllà d'això, no intentem, ens sentim impotents. Això d'entrada, sentim que no podem fer res, llavors ens hi resignem. Clar, quan hi ha resignació, hi ha anestèsia. O sigui, jo ho veig com una forma d'anestesiar-se. Me resigno, llavors, bueno, doncs el moment en què una persona es resigna, doncs deixa de ser ella mateixa i, evidentment, doncs necessita buscar compensacions. I aquí està el sistema, amb una oferta de compensacions i de formes de consumir brutal, que a més a més no s'acaben mai, perquè és una forma de consumir que ens deixa insatisfets igualment, perquè s'acaba de seguida i no ens aporta res i estem constantment tornant a voler consumir perquè allò no ens ha servit de res. Això sí, els calés i tot el que sigui consumir en aquest món és gastar-se els diners. Ja ho veieu, no? Senzillament és que algú hi ha aquí que no quadra. Llavors, és cert, els nanos, el primer problema és que no se senten entesos pels seus pares, no se senten escoltats. Els pares tenen molt clar que han de fer alguna cosa i que volen que els seus fills siguin els millors i van a por ello, per no sentir la frustració que van sentir ells en la seva vida. Es pensen que així ho estan arreglant, d'acord? Però no estan identificant on està el problema. El problema no està aquí, el problema està més enllà. Més enllà, i a més això, que evidentment els nanos de tontos no en tenen un pèl i s'adonen que el seu futur, o el futur que els espera, realment és com per desmotivar-se. Primer perquè veu la relació de parella dels pares, la insatisfacció que hi ha present a les famílies, les preocupacions, el que no arribem mai, el que, o potser és una família que està molt bé econòmicament, inclús té una gran abundància, però els problemes interns continuen sent-hi.
Els problemes, és a dir, qualsevol parella...
I que són efectius i que són de la impossibilitat de ser jo mateix. Perquè si jo vaig a ser un personatge o a ser com m'han dit que he de ser per aconseguir un reconeixement, d'acord, m'estic desconnectant de mi.
Clar.
No estic triant des d'on jo he de triar.
Clar, és que jo això ho veig a tots nivells, tant a nivell de feina com també a nivell de parella. Moltes parelles s'aguanten pel què diran si ens separem, perquè les famílies ens fan el boicot, perquè tenim els nens...
I perquè no estan disposats a sentir-se sols.
Clar.
Per no estar sols i per tornar a començar i fer una reflexió o una introspecció i plantejar-se què han fet malament o on s'han equivocat, perquè clar, és més fàcil culpar a la parella, que no omple les teves expectatives, que no sé què, que no sé quanto, però clar, és un error, perquè amb això no arribem enlloc, no arribem enlloc culpant a l'altre. És molt fàcil, molt senzill, molt tradicional, per cert, però no ens aporta cap coneixement ni cap experiència nutritiva i llavors continuem igual de perduts, perquè estem buscant a veure si tenim sort de trobar algú que ens ompli aquestes expectatives. I no el trobarem.
Clar, perquè és el que hem dit en altres programes, no? Que a vegades busquem la princesa rosa o el príncep blau quan realment potser és un multicolor.
No, perquè estem buscant algú que ens tapi, ens resolgui problemes als que nosaltres no estem disposats a fer-nos responsables. I això no existeix. O existeix durant un temps.
Jo també ho veig una mica per aparences, eh? Et penses, jo què sé, que algú que sigui més superficial i que només és, no sé, li interessi anar al cinema i anar màxim a comprar roba i tingui un culte al cos exagerat, doncs serà més superficial i serà molt més fàcil de portar que algú que pensi més profundament i que vagi...
També hi és això, també hi és, sí.
Clar.
Però al final això no et satisfà igualment.
Ah.
Al contrari, et genera una ràbia i una ira que, perquè clar, és perquè no t'estàs respectant tu mateix, no t'estàs escoltant. I la vida és així, la vida no et pots inventar res nou, la vida és com és. Si no la saps conèixer o no t'hi acostes d'una manera més sensible i més humil, no endevinaràs mai o no t'obràs mai el teu propi camí. El camí sempre el buscaràs fora i mai s'ajustarà al que realment són les teves necessitats perquè no les coneixes, i com que no les coneixes i no les identifiques, no saps com donar-te-les o satisfer-les. No és el que et diuen que has de fer, no és el que et diu el sistema, no és l'aparador que et posen de com més car millor i com més costi millor. Perquè realment al final és com un repte, però un repte que no ens deixa res, algo tan superficial que quan arribem a aconseguir aquell objectiu ens quedem decebuts. Mm-hmm. Perquè vale, ja l'he aconseguit, ara què?
Sí, sí.
Te n'has de posar una altra. I veus quantitat de gent que va així pel món, que quan acaba una cosa sempre una altra, i una altra, i una altra, perquè no s'estan escoltant i no estan realment fent res perquè la seva vida tingui un sentit i que els doni una plenitud i una satisfacció real. No una satisfacció de ja he arribat, ja tinc, ja he guanyat. T'has de guanyar tu mateix. La vida és això, l'èxit és guanyar-te tu mateix. Si no et coneixes, amic meu o amiga meva, és endebades, eh? Tot el que facis.
Sí.
Per més que et facis famós, la fama ho veiem en els grans actors i grans actrius. La fama el que porta és molts problemes, sobretot si creus que és que depèn dels altres, no? De lo que et diguin. O és sempre et semblarà insuficient.
La fama és estar allà dalt, però d'un dia a l'altre pots passar de que estiguis allà dalt cap al cantó positiu i que t'idolatrin a algú que generi alguna cosa en contra teva i et passin a odiar completament. És a dir, és tan efímera.
És efímera, no només per això, perquè a més quedar-te allà en el podi costa molt, o sigui, has de convertir-te en una espècie d'autòmata o una màquina, no? Realment està passant i fa pena, no?, veure aquestes dones que es volen mantenir, sigui com sigui, l'aparença de ser més joves, val? Quan realment la seva vida deuen ser realment tristes i buides, no? Perquè, clar, tot això doncs, requereix una dedicació, una obsessió, però és algo que amb totes les capacitats que tenen i la possibilitat de pagar grans professionals, jo a vegades no entenc, no?, perquè es mantenen allà, amb aquesta aparença de no voler acceptar la seva experiència i la seva edat, que el cos s'oxida, que evidentment es moriran com tothom.
Sí, perquè costa, és a dir, el pas de l'edat, jo crec que és una cosa que s'ha d'anar assimilant i que no tothom porta bé, ni tothom assimila, ni tampoc els canvis que això suposa, que és sobretot el que afecta més, eh? Mentalment.
Però és una forma molt evident d'entendre que aquella persona no s'està acceptant a si mateixa. Està volent mantenir una imatge artificial al final de si mateix o de si mateixa, no? Llavors, clar, tenim prou dades a la mà i prou evidències de que tot això el que porta és a una vida molt, no només buida, sinó molt frustrant i molt pobra i que ha de ser molt, molt trist i molt desesperant, no?, arribar a aquests moments, no?, i no poder viure i acompanyar la vida amb tot el que ella comporta, no? La vida és naixement, créixer, desenvolupar-se i al final tots ens hem de morir. Clar, fer aquest procés i acceptar-lo vol dir estar, col·locar-te en un lloc que et faci, diguem-ne, sentir que tu condueixes la teva vida. Si poses el teu èxit, la teva felicitat o la teva satisfacció en mans de qui sigui, però que sigui algun que no ets tu mateix, estàs condemnat.
Ja no tens el control.
Estàs condemnat a sempre viure dins del que és la inseguretat i l'artificialitat i l'aparença. Mm-hmm.
Roser, si hi ha algú que sent aquest programa i diu, ostres, que ja està introduït en aquest punt de que està bé però que no està bé i es comença a fer preguntes i veu una mica que el que està fent no és el que sent, què podria arribar a fer? Realment, no sé, ara jo m'imagino fer una llista de dir, jo normalment actuo així, però realment el que jo sento seria això. Fer això.
Clar, a vegades no és tan fàcil, eh? No és tan fàcil. Com deia jo, al principi una de les qüestions més importants és que tot el que vulguem en la nostra vida, primer hem de confiar que ens arribarà. Ens hem de sentir, ens hem d'estimar prou com per confiar en que això arribarà. I, de fet, ho tenim, eh? I ara, aquí a les zones, potser semblarà que estic parlant de màgia, no? Però no, no, és que és així. I totes les capacitats, tant de sanació com de recuperar-nos, de tornar a connectar amb el nostre cos, de viure i desenvolupar les nostres capacitats, sempre hi som a temps, sempre, sempre. Però, com et dic, per determinar, per estar segura si realment el que estàs fent és el que t'agrada i el que tu t'ajuda a viure i t'ajuda a despertar-te cada matí amb l'alegria de a veure què puc donar avui, de mi mateix o de mi mateixa, és sempre veure l'emoció que hi ha darrere. Si tu estàs fent, sempre hi ha una por a no ser prou, una por a no ser considerat o considerada, una por pues, a ser, jo què sé, potser és simplement una dona s'està comparant amb sa mare. Jo no vull ser com ma mare, per tant faré una carrera, la que sigui, o jo què sé. Vale? O vull fer això, o vull fer allò, o vull estudiar això perquè guanyaré més diners. A la llarga, això ens costarà un esforç i pagarem un preu molt alt, d'acord? Perquè estarem sempre creient en l'esforç. Si no m'esforço prou, si no faig, és que no he fet prou, i com que mai arribes a estar content amb el que fas, sempre et semblarà que no fas prou. O agafaràs la mentalitat del funcionari, que és jo guanyo les oposicions i després ja que em mantinguin tota la vida.
Això depèn més de l'actitud que no pas de la feina que facis.
No, no,
i és una
sens
mica,
dubte.
I és clar. Això, és a agafar i dir, doncs, fes-hi un tomb. És a dir, clar, jo vaig reflexionar molt arran d'aquesta visita dels alumnes que et deia, el fet, de dir, si tu com a pare vas a la feina i dius, hosti, quina merda, és que aquest no sé què, aquest no sé quantos, i tot és negatiu.
Clar, és que tampoc se'ls ensenya a veure res més.
Clar, però és que
perquè
això...
Perquè també hem de dir una cosa, quan tu vols ser, si realment vols ser allò que vols ser, i t'hi compromets, potser has de trencar moltes coses. Has de ser valent, també, i has d'estar disposat a anar contracorrent. No oblidem que aquí hi ha una decisió important i que un ha de confiar molt en la seva capacitat de que ho aconseguirà per poder donar aquest pas, perquè potser passes de... Pues mira, ara em dedico jo, pues jo què sé, he estat en un banc i ara em vull dedicar a les alternatives. Doncs és tot un pas i és un canvi molt gran. Però realment ho has descobert. Realment dius, què coi estic fent aquí? I de cop i volta m'adono que això no és el que vull. Clar, és un gran salt. Tot depèn de la confiança que tu tinguis en tu mateix i en saber que o estar disposat a córrer aquest risc. Clar, la felicitat serà molt més gran que no pas conformar-te per no canviar per si de cas. Llavors ja estic actuant des del fer. No ho faig perquè tinc por de no guanyar lo suficient o guanyar menys o perdre la meva...
Estabilitat
o la meva...
Nivell social.
Nivell social, clar... Però què és més important? Aquí està la gran pregunta.
És a dir, que aquí fent preguntes aconseguirem arribar una mica a intentar veure si som o si el que realment és el que tenim por i clar. Per tant actuem i intentar a partir d'aquí doncs prendre les nostres decisions.
Grans decisions, clar. Perquè ja et dic, només amb l'emoció que hi ha darrere ja veiem molt, ja ens estem adonant molt. En quant als nanos i els adolescents, tenen tota la raó amb el que diuen, però clar, tampoc tenen les eines per poder decidir des d'on ells voldrien. O sigui, ningú els hi dona l'ensenyament o la capacitat per poder reconèixer en si mateixos una sèrie de capacitats que no es valoren a l'escola i que no es desenvolupen, però que els hi donen l'esperança de poder realment estudiar i fer, desenvolupar o fer l'aprenentatge o la instrucció necessària perquè ells s'il·lusionin i es motivin amb allò que realment els agrada. No se'ls dona aquestes eines. Els pares volen que els motivem, però amb un programa que realment ni els motiva ni els hi agrada, que només és memoritzar i que se'ls qualifica segons el nivell de... Perquè, clar, es consideren els millors de la classe els que estudien més, els que resolen més coses. Els desmotivats se'ls deixa com que no se'ls valora, més aviat se'ls rebutja, se'ls diu no vals. Jo recordo aquella, no sé si era un vídeo que vaig rebre fa temps, no? Que un nen a l'escola doncs, estava trist i estava apagat i estava desmotivat i el director el crida i amb una cara així tota severa li diu, li dones aquesta carta a la teva mare. I la seva mare quan veu la carta diu, ostres, diu, el director mira el que diu. Diu, ets tan bo que ja no tenen res més que ensenyar-te en aquesta escola. Per tant, hem de marxar, hem de buscar una altra escola. I llavors la mare decideix donar-li una educació, decideix formar-lo, i ell de gran es fa gran i fa una carrera i arriba a ser doncs, un referent dintre de la seva especialitat i tal. I anys després, quan la mare es mor, ell recull una caixa amb tots els objectes que ella li deixa o el que sigui, i apareix la carta. Ho estic explicant molt ràpid,
sí,
però
sí.
Perquè vegis, no? Moltes vegades com un pare o una mare pot actuar per reforçar la confiança del seu fill o per treure-li del tot. Evidentment aquell director no en tenia ni idea, no? Perquè després el noi va créixer i va confiar en la vida i va confiar en si mateix i va arribar on ell va voler.
Clar, confiar en les nostres possibilitats, no el que ens diuen els altres, sinó simplement nosaltres, el que sentim, el que ens agrada, el que ens motiva i amb el que creiem que realment som bons.
Som bons, clar que sí. És a dir, una de les coses que els hi pregunto, tu amb què creus que ets bo? Què és el que saps fer bé?
Tothom sap fer bé alguna cosa.
Exacte, tots tenim un do, sempre. Mm-hmm. Sempre, sempre.
Doncs l'hem d'explotar, intentar trobar-lo.
I després creure.
Creure
en ell.
Sí.
I confiar en que el podrem portar al màxim que ens permetem. Si és que no tenim límits. Vull dir, moltes vegades ens desmereixem i ens creiem molt menys del que som perquè la valoració que es fa de nosaltres al llarg de la nostra infantesa i adolescència és tan de menys tenir-se, o sigui, sempre som un poqueta cosa, i més a l'escola...
D'infravalorar-nos, sí.
Sí, ens infravalorem perquè a l'escola se'ns tracta com el director i els professors i els alumnes, saps? Vull dir, és tan directiu que és impossible que els nanos puguin viure i gaudir dels estudis. O sigui, sí que hi haurà un nano que és el que potser més estudia i el millor estudiant i que ho sap fer tot millor.
Sí, però perquè després tindrà unes altres carències.
Per suposat. No perquè tu treguis les millors notes seràs el millor professional després. No té res a veure. No té res a veure. Mm-hmm. Simplement, el millor és que els pares l'han convençut tant de que ha de fer i ha de fer i ell té tanta por de perdre l'aprovació dels seus pares que no, per ell no existeix res més que l'estudi i estudiar i treure les millors notes, perquè si no seria un drama per ell o per ella. Això es dona moltes vegades. Anem, doncs això, molt a vegades condicionats per no perdre la protecció, per no perdre l'aprovació i el reconeixement dels pares.
Clar, algú que senti això, el programa, i digui, ostres, tiri la tovallola, jo ja no renuncio, perquè clar, ja tinc, està embrancada dins socialment, dins el seu vaixell de conformitat,
sí.
Però que intenti facilitar el camí de cara als que venen, no? Els fills, els nets o a qui sigui.
Sí, 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 però llavors haurà de trencar, haurà d'anar contracorrent i ha d'assumir que això representa un desgast. O sigui, hi ha d'haver una intenció molt clara d'on vols arribar, no? I confiar en aquesta intenció. No és tan difícil, l'important és mantenir-te aquí, no? I que l'emoció t'hi ajudi, perquè a vegades prenem grans decisions amb una emoció que ens dura molt poc i de seguida perdem la motivació. I llavors ens pensem que no, és que allò no és el que volíem, però ens estem equivocant. És perquè no tenim el costum de confiar en nosaltres mateixos i de mantenir aquesta emoció, que és el que ajuda a crear i a concretar i a manifestar els projectes i els ideals. I a més afegeixo que això ens obre la porta al proper programa a parlar de tenir molt clar com satisfer les necessitats bàsiques humanes. Mm-hmm. Perquè sense això realment se'ns tanquen moltes possibilitats d'aconseguir el nostre somni.
Perfecte, Roser. Amb molta confiança passarem aquesta setmana esperant el dilluns vinent per parlar d'aquest nou programa.
Molt bé. Molt bé, Gemma. Moltes gràcies i bona nit.
A tu, bona nit.
Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.